A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Jesús Martín, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, d'entrada, el Jesús Martín el teníem aquí fa uns mesos per comentar doncs, unes qüestions al voltant sobre la manca d'habitatge que hi havia per treballadors de, diguem, del sector serveis per poder doncs, donar sortida a una necessitat, que és que doncs, la gent que treballa en el sector del turisme pugui doncs, viure a prop d'on treballa. D'aquí hem passat a una altra, diguem, a una altra pantalla. El Jesús, com a delegat sindical, ha passat a formar part del Consell Educatiu de Catalunya.
Sí, senyor, efectivament.
Què és el Consell Educatiu de Catalunya?
El Consell Educatiu de Catalunya actualment és el que abans coneixíem per Consell Escolar de Catalunya, el qual ha canviat de nom i ha eixamplat a la seva composició. Allà, doncs, hi som representants del món sindical. Jo vull recordar a l'audiència que el meu càrrec actual a la Unió General de Treballadors a la nostra comarca, a l'Anoia Penedès-Garraf, és la de secretari d'Organització de la Federació de Serveis Públics. D'aquí que es derivi aquesta ambivalència que comentava el conductor del programa, en Joan. Una de les coses que ens preocupa com a organització sindical és que tots els treballadors i treballadores doncs, no hagin de patir excessivament per poder accedir al seu lloc de treball, perquè són imprescindibles. Però un altre factor, tant per la societat en general com per les persones en particular, és l'educació i la formació. Cosa que també ens ocupa a una organització centenària com és la UGT de Catalunya. I per aquesta raó tenim representació al Consell Educatiu de Catalunya representant a tots i totes les treballadores i treballadors dels diferents sectors que participen en el món de l'educació, no només docents.
D'acord, no? D'acord. És a dir, tots els treballadors que participen en el món de l'educació.
Correcte. Correcte. Nosaltres ja tenim 5 representants, un representant al sector del lleure, d'altres a l'educació concertada, educació pública, extraescolars, cuineres, és a dir, personal laboral.
Correcte.
I això ens fa tenir una visió molt transversal del que és l'educació. I ens fonamentem molt en anàlisis i publicacions de prestigi que tenim tant al Consell Educatiu com a d'altres institucions, com podria ser l'anuari de la Fundació Bofill, que la Fundació Bofill cada any doncs, emet un anuari on indica quins són els reptes. La situació de l'educació a Catalunya té una gran complexitat si ens fixem en les dades que s'han fet públiques. Per exemple, darrerament, en mitjans com La Vanguardia, es publicava que els resultats en competència matemàtica eren molt baixos i, a més, si els comparàvem amb d'altres comunitats que tenen un PIB molt més baix, com seria, per exemple, Castella i Lleó o bé Astúries, i que tenen també una població molt disseminada.
Correcte. Astúries té una ràtio per alumne de 23, em sembla que,
exacte,
que deien.
La ràtio influeix molt, però també la composició de l'aula. El problema, això ho comentava fora d'antena amb el Joan, és que l'increment de població que ha tingut Catalunya, que a més de passar d'una xifra entre 6 a 7,5, 7,8 milions de persones en funció de si estan censades o no, això són coses estimades, és que no es concentra d'una manera equitativa i igualitària, sinó amb corones metropolitanes o àrea metropolitana. Tenim una ràtio complexa i altíssima, la qual cosa dificulta el desenvolupament dels nivells que podríem tenir amb aquestes comunitats.
És a dir,
que hem parlat abans.
La integració de persones nouvingudes o de fills de persones nouvingudes en aquestes doncs, comunitats educatives, en aquestes escoles, provoquen doncs, podríem dir una certa descompensació,
sí,
diguem dels nivells educatius que es busquen.
Sí.
Seria això?
Sí. Per una raó, aviam, hi ha una segregació escolar latent que provoca, en molts casos, un abandonament escolar prematur, condicionat no només per les competències adquirides per l'alumnat, sinó per la seva condició socioeconòmica. Segons l'estudi presentat pel Síndic de Greuges i també per la Fundació Bofill, que tenien en comú un estudiós com és el senyor Bernat Albaigés, doncs l'abandonament escolar prematur ve molt condicionat per la renda i la nacionalitat dels estudiants. Catalunya dissortadament té una taxa molt elevada d'abandonament escolar. Tenim amb les dades un 14,8%, dels quals, si miréssim quina és la renda d'aquestes llars, un 1,9% d'aquest 14,8 correspon només a famílies amb rendes elevades. En canvi, gairebé un 20% és de famílies pobres. És a dir, la renda influeix directament en l'abandonament. Factors poden ser múltiples. Una, que com ser famílies nouvingudes, quan el nen o la nena estan en edat de treballar, hem de recordar que actualment al nostre país, a partir de 16 anys, es poden incorporar, tot i que no tinguin competències professionals, a treballar i a entrar com aprenents o ocupar doncs jocs sense qualificació. Que aquí, com ha indicat, el que hem de recordar a la gent és que per poder treballar d'una manera digna s'han de tenir competències professionals, i això només s'adquireix amb una bona formació professional, que recordem no es limita només a la formació professional inicial, sinó també a la contínua i a la de l'ocupació. Aquí, des del nostre sindicat, convidem a la gent a anar formant-se contínuament en petites formacions, però que es vagin readaptant al seu lloc de treball. Llavors, aquests nens amb 16 anys no tenen cap tipus de competència professional. I més, si és el cas doncs, d'alumnat que no té el requisit lingüístic adequat, les competències lingüístiques, amb un any d'aula d'acollida difícilment doncs, han pogut assolir el mateix nivell que la resta. Per això, un dels reptes que em vaig plantejar va ser incorporar l'ensenyament de la llengua catalana a la formació professional, cosa que hem aconseguit enguany. O sigui, hem d'agrair a l'anterior govern de Catalunya i a l'actual que fossin sensibles al manifest conjunt que va fer UGT de Catalunya juntament amb la Plataforma per la Llengua per impulsar l'ensenyament de la llengua catalana en la formació professional, perquè tota aquesta població nouvinguda, en no tenir educació bàsica, difícilment podria atendre una persona en el seu lloc de treball si ningú no li ensenya la llengua.
D'acord.
Llavors, aquest era un repte que per sort hem pogut implementar. De totes aquestes persones pobres, el 36% són d'origen estranger. Llavors estem parlant d'un problema d'equitat i de justícia social. Llavors, per tant, el que s'aconsella és que s'incrementi la despesa en educació, que avui dia, dissortadament, amb les dades publicades, és a Catalunya més baixa que la resta de l'Estat, i només estem dedicant un 3%, quan la llei d'educació de Catalunya, aprovada per una majoria molt ampla, el 89% de transformacions polítiques, parla d'un 6%. És a dir, hauríem de doblar.
I això quan es comenta en el Consell Educatiu?
La primera resposta, i aquí doncs d'això gairebé totes les formacions i totes les persones que hi formem part en són conscients, Catalunya té un problema històric de finançament. Uh-huh. Aquest és un dels factors. Llavors, clar, si no podem aconseguir millorar el finançament, difícilment podrem incrementar d'una manera tan profunda el pressupost d'educació. Estem parlant d'incrementar-lo un 100%. Llavors, això s'ha de fer inevitablement, perquè un dels consells que donen els informes és que s'ha d'incrementar el personal educatiu, no docent.
D'acord.
S'ha d'incrementar...
Hem de fer aquesta diferenciació.
Exacte, perquè avui dia, i amb la complexitat que tenen les aules, no intervenen només professors a una aula. Uh-huh. Ara hi ha d'haver, hi ha educadors, dic, hi ha d'haver, perquè la ràtio és baixíssima. Si tenim 100 educadors treballant i en canvi tenim 80.000 professors i professores en el sistema. Llavors, per atendre aquesta diversitat de l'aula, s'han de contractar més professionals que puguin reforçar el sistema, i això és una cosa inevitable i ineludible. Això, a més, cada any en el nostre sistema formatiu hi ha moltes persones graduades en integració social. I a què esperem perquè facin la seva feina?
És a dir, el principal problema que té l'educació és el problema pressupostari. És a dir,
per poder atendre, sí, per poder atendre totes les necessitats actuals.
Amb diners es podrien tenir els professionals que poguessin, doncs, assumir aquest problema que en moltes escoles i en molts instituts de Catalunya, doncs, provoca un excés de nombre de persones nouvingudes que, doncs, amb unes necessitats específiques s'han d'adaptar a un sistema educatiu que no coneixen. Això per una banda, però clar, si llegim les notícies dels últims dies, o fins i tot la d'avui, que em sembla que us l'acabo de proporcionar, Catalunya la que dedica menys hores de ciències a l'ESO. Els alumnes d'ESO de Catalunya són els que menys destinen a ciències de l'Estat. O, per exemple, la notícia de fa uns dies que va haver rectificació posterior, allò de que treien la literatura i que després la van tornar a posar. Diguem, aquest petit desgavell que anem escoltant de manera reiterada no ajuda, entenc, a que, doncs, i això ja no depèn de pressupost, oi?
No. Pot dependre parcialment, en invertir, per exemple, en més formació contínua del professorat, que es vagi requalificant. Hem de pensar que, òbviament, tal com s'ensenyaven les matemàtiques fa 30 anys, resta veure com s'ha d'ensenyar avui dia, doncs, perquè l'estat ha canviat. Ara, l'alumne i l'estat té estímuls digitals, tot és molt més visual. D'aquí que el govern, doncs, hagi fet una inversió amb eines educatives no tradicionals, però amb aquesta maleta no soluciona el problema, es soluciona. El que no pot ser és que aquí a Catalunya s'ensenyin tan poques hores de matemàtiques. Sí. Quan tu estàs amb una edat d'educació bàsica, has de reforçar les teves competències bàsiques, i és allà on fallem, en comprensió lectora, que és indispensable per poder evolucionar amb la resta de matèries, i en competència matemàtica. Són essencials, i aquí s'han reduït a 3 hores. Altres comunitats tenen 4, i l'altre dia...
Això no està unificat a nivell de l'Estat?
No, curricularment cada comunitat autònoma pot determinar més d'un 30% del currículum en què dedica aquelles hores.
I aquí hem decidit baixar les mates.
Sí, i també a costa de la llengua i de la literatura. Nosaltres estem tenint un estrès educatiu amb aquelles competències més importants. En què hem pujat? Doncs amb treballar més les emocions, en complementar
el treball dels valors.
Exacte. I clar, això no és avaluable amb sistemes com PISA o amb les proves PILS. Llavors aquí sempre estarem amb desavantatge.
Ara no
hi ha una prova de felicitat.
Ara ve la pregunta.
No hi ha una prova de felicitat, Joan.
Ja. Ens hem passat de xatxiguais.
Jo diria que sí, perquè no hi ha un test. Per allò que anen llegint amb enquestes, el nostre país és un dels que diu que vivim més feliços, però això no intervé amb aquestes estadístiques. No, aquí s'analitzen competència científica, competència matemàtica i competència lingüística, que és el que hem de millorar perquè després... I no vull menysprear de cap de les maneres que un dels objectius de la societat és que les persones siguin felices.
Sí, exacte.
Això sens dubte, però si hem de competir en un món global, hem de seguir les mateixes regles de joc que la resta.
I em sembla que ho deies fora d'antena abans de començar. Clar, l'objectiu de l'escola no és que el nen sigui feliç, sinó que aprengui.
És que aprengui,
evidentment,
les competències...
Doncs, sent el màxim feliç possible, però l'objectiu no és que sigui feliç, sinó que aprengui.
És que tingui unes competències que després li serviran per anar evolucionant i incorporar-se al món acadèmic superior, al món laboral.
El que passa és que el que ara estem trobant, aquestes estadístiques que porteu, en el fons és el fruit de la llavor plantada fa uns anys. És a dir, que fins si es planta ara, els fruits...
No serà immediat.
Exacte, sí. Els fruits trigaran, oi?
Exacte, però no serà pas immediat. I aquí doncs hi ha maneres de veure el problema. Per exemple, tenia una discussió amb l'autor de l'estudi, perquè ell em deia, diu, és que hem millorat molt l'abandonament escolar, sí. Aviam, a la Barcelona postolímpica nosaltres teníem un abandonament proper al 40%.
Déu-n'hi-do.
Al 40%. Després portem 2-3 anys que hem rebaixat del 20%, i ara estem a l'entorn del 14%. Clar, si tu fas una comparació, diràs, sí, l'hem abaixat molts punts, però i els nostres veïns de la Comunitat Europea? La mitjana d'abandonament escolar a la Comunitat Europea és del 9%, i nosaltres tenim el 14%, és a dir, més del 50%. És a dir, que, aviam, amb les estadístiques... Si volem, ens poden enganyar o ens podem fer trampes en el solitari, però després de tants anys, el que no pot ser és que juntament amb Romania estem liderant l'abandonament. I aquí, doncs, si no es fa una actuació socioeconòmica, difícilment es podrà solucionar el problema, perquè al darrere hi ha un problema de segregació escolar. que, i d'equitat. No tothom compta familiarment amb els mateixos recursos. Per tant, una de les demandes que es fa és que l'escola sigui més inclusiva i que, per exemple, doncs, totes les activitats de lleure i extraescolars siguin gratuïtes, que no siguin limitades, perquè també és una manera d'aprendre i d'adquirir competències.
Però aquí estem on estàvem, això vol dir recursos.
Més recursos, ah, exacte. L'únic que són recursos no només educatius, eh? Uh-huh. Han de ser de caràcter social.
Sí. Correcte.
Aquí és a dir... el govern s'ha de replantejar. Tota la població té dret a un habitatge digne, a tenir un entorn segur, amable, que afavoreixi el creixement individual i col·lectiu. I aquí tornaríem a lligar una altra cosa, el tema de l'habitatge. Uh-huh. L'habitatge és indispensable. Si no, tothom ha de tenir un palau, però com a mínim un habitatge digne i que se'l pugui pagar. El que no pot ser és que tinguem nivells d'ocupació tan elevades, i l'ocupació està amb estadístiques, està, però avui dia tenint una feina a bastant dificultats per arribar a final de mes. Uh-huh. I has de tornar a la multiocupació, i aquesta no és la via, no? Si hem de ser més garantistes, i si volem tenir professionals el dia de demà, han de tenir primer una educació bàsica bona. Uh-huh. I si després hi ha una continuïtat educativa, no hi ha abandonament, es pot fer una bona formació professional, que serà un dels temes que tractaré en un futur a l'ECO, perquè tornant al Garraf, tornant a Sitges, tornant a la comarca, Sitges necessita un centre de formació professional integrat. Des de la comissió rectora ens van plantejar comissió rectora de l'AFP ens van plantejar que en un futur no molt llunyà, cada població de més de 30.000 habitants o capital de comarca haurien de tenir un centre de formació professional integrada, cosa que no tenim. Aquest ha de ser un dels reptes del Servei Territorial del Penedès i del consistori municipal.
Si la feina és que amb l'emergència no educativa de Sitges hagin dit de fer la nova escola...
No ha de ser una nova escola, ha de ser un nou institut escola.
Sí, no, però d'entrada el que hem dit és això.
I llavors fer una remodelació,
sí,
de tota l'oferta educativa de la localitat, pensant no només en un sector, sinó en futurs sectors productius, perquè una de les tasques que haurem de fer és repensar cap a quin model de ciutat o de comarca volem anar. Si l'altre dia, des de No de Garraf, l'Isidre deia que el problema que té la comarca és la terciarització. Hem de fugir de ser una ciutat residencial o una comarca residencial. Hem de crear llocs de treball. I a més, han de ser amb una perspectiva futura i ben pagada, ben retribuïda. I això només es fa amb formació. I aquest és un dels principals reptes que hem de tenir.
Per tant, a la pràctica, la idea seria que en el futur qualsevol població de més de 30.000 habitants, i Sitges ho és, acabi tenint un centre integrat de formació professional.
Correcte. On tant es pogués fer formació professional a demanda. Uh-huh. Una empresa concreta diu, doncs mira, vull que els meus treballadors, perquè el comitè d'empresa ho hem decidit juntament amb la direcció, hem de rebre una microformació de 30 hores o de 50 per poder adaptar-nos a les necessitats productives o a les necessitats del mercat. Uh-huh. o per poder ser competitius. I això només es pot fer en un centre de formació professional integrada, on hi hagi tota la formació que pugui donar el Servei d'Ocupació de Catalunya o el Consorci per la Formació Contínua o el Departament d'Educació.
D'acord.
Exclusivament. Uh-huh. I també doncs, per fer una perspectiva de quina és la nostra necessitat. Doncs mira, l'evolució que tenim és que d'aquest sector ja de moment ja està saturat i no cal que surtin 50 persones graduades cada any. En canvi, hem d'evolucionar, per exemple, cap a les energies renovables o per instal·lacions de plaques fotovoltaiques, perquè els professionals del sector de la comarca ens han dit que no hi ha ningú. Doncs, llavors, es fa per 3 anys, per 4 anys, per allò que es determini, una formació en funció de les necessitats que tingui la comarca o la localitat.
Sitges tenim una formació professional en graus de cuina, restauració, hostaleria i gairebé cap sitgetà estudiant-hi.
Aquí, clar, aviam, la formació professional no s'ha d'associar únicament i exclusiva a una localitat, és uh-huh. l'impacte que pugui tenir en el territori. Llavors, clar, no tots els sitgetans han de ser cambrers.
No. Però...
O cuiners.
Però de tots a cap.
És que alguna cosa no s'ha fet bé. Justament a les pàgines de l'ECO, aquesta setmana, l'Ivan es queixava que no està fent una promoció adequada del personal de sala. Ni se'l paga adequadament, les condicions no són les millors. Quan a cuina hi ha per qüestions ben conegudes com la projecció que es té amb les estrelles Michelin o programes de tipus televisió, jo no he vist cap publicació que doni cap estrella a un sommelier o un bon metre. Això no l'he vist. I després s'han de repensar molt les jornades escolars. Tant les jornades escolars a l'hora de fer les pràctiques, perquè ningú no vol fer pràctiques al juliol i a l'agost, quan ha estat tot l'estiu pendent del repòs escolar, no? Però, aviam, un estudiant no és un treballador. Llavors, si aquest noi ha començat les classes al setembre, al mes d'agost vol tenir vacances com qualsevol altre, o al mes de juliol, que és quan hauria de fer les pràctiques intensives. Doncs clar, aquí hi ha un problema de replantejament i d'increment de costos. És a dir, una de les coses que ha d'assumir també el sector és que ha de pagar més, i això té una repercussió o amb els guanys de l'empresa o incrementant els preus del seu servei. Uh-huh. El que a mi a vegades m'estranya, jo que volto molt per Europa, que a França un bar, una cervesa val 6 euros. Aquí amb 2 o 2 i mig a les cotes no surten igual. Aquí mm-hmm. s'ha de facturar molt per poder arribar als ingressos que et permetrien pagar com el sector hauria de cobrar.
No? D'acord, el nivell de vida també és diferent, però...
No pensis, eh? No et pensis, depèn de la ciutat. Si ho comparem amb París, sí, no? o a Londres, però les nostres persones són diferents a Montpellier, per exemple.
L'AFP és el repte de futur?
És la solució del futur i és el repte pendent. Aviam, dissortadament tenim molta gent que té molta formació universitària, està... té un excés de formació,
una sobreformació.
Exacte. I en canvi només tenim un 28% de gent que hagi estudiat formació professional, quan la formació professional una de les coses positives que té és que amb la seva dualització pot permetre la incorporació immediata d'aquesta persona a l'empresa. Uh-huh. I les pràctiques ja et fan que siguis competentment professional. Per això la dualització és positiva. Hem de passar d'aquest 28% a més d'un 50% per equilibrar el país. Jo no sóc pas contrari que la gent estudiï a la universitat, en absolut, però també vull recordar que estudiar no és només un hobby. Jo estudio això perquè m'agrada, això està molt bé, però procura, el meu consell és que procuri que tingui una sortida laboral, perquè si no després estaran treballant reposant en un Mercadona. Llavors, una de plantejar-se...
Que és una feina digna, eh? Totes les feines són dignes.
Sí, sí, sí. Però jo m'estimo més que una persona que té una formació universitària treballi en aquella matèria
en una qüestió del seu àmbit
en la qual està formada, que no que estigui infra utilitzada, doncs hi ha persones que sense haver d'anar a la universitat poden fer aquella feina, o per estar despatxant a una botiga no cal ser llicenciat en història o graduat en història. Si ho ets, millor, però en un principi la finalitat hauria de ser una altra. Llavors hem de procurar, i molt, que la nostra formació s'adequi a les nostres competències professionals i que tingui una sortida laboral, perquè amb els preus actuals, si no tens ingressos, difícilment podràs viure.
I estem en el peix que es menja la cua. Hem arribat a les 12.
Doncs ja ens veurem en alguna altra ocasió.
En una altra ocasió, ja no hi ha problema, Jesús. En qualsevol cas, el problema bàsicament és de pressupost.
Sí,
a tot, a tot el problema és de pressupost. I també una miqueta de tenir també les idees cares i aquesta reivindicació de la formació professional.
Exacte, per això cal una orientació.
Doncs això. I que tothom tingui clar què vol fer.
I gràcies a programes com aquests podem reorientar a la nostra audiència.
Doncs Jesús Martín, moltíssimes gràcies.
A tu, fins una altra.
I fins una altra. I a tots vostès, com sempre, són les 12. Moltes gràcies per l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.